Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dilluns, 6 de març de 2023, en el qual repassarem la jornada esportiva del darrer cap de setmana, centrant-nos sobretot en la disputa d'aquesta Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell, una copa que finalment s'ha acabat emportant el Barça, que superava la final al Liceu per 2-4, una final bastant clara, bastant decantada pel conjunt blaugrana, que arribava a gaudir d'un 0-4. Finalment, el conjunt de la Corunya aconseguia escurçar diferències en un partit que, com dèiem, doncs, va quedar des de l'inici decantat pel Barça, que als 3 minuts ja feia el primer gol del partit. Parlarem d'aquesta copa que també doncs, ens deixava aquesta eliminació prematura. No l'esperàvem tan d'hora, l'eliminació del Noia als quarts de final davant un Voltregà que ha completat un gran paper al llarg d'aquesta copa, eliminant el Noia i després a les semifinals protagonitzant un gran partit molt disputat davant el Liceu, que arribaria finalment a disputar aquest partit pel títol davant el Barça, que és el campió d'aquesta Copa del Rei, 24è títol pel conjunt d'Edu Castro.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I per repassar el que ha donat de si aquesta Copa del Rei, molt emocionant i també amb molt bona imatge a la graderia, molt bon ambient al llarg dels 4 dies de competició. Saludem al nostre company Josep Gomà, amb el qual també parlarem ja de la nova jornada d'Hockey Lliga que arribarà al cap de setmana, i abans tindrem competició europea, tindrem Champions, tindrem Europe Cup també. Per tant, torna a l'acció, torna a la Lliga, torna a la Champions després d'aquest cap de setmana de Copa del Rei molt entretingut. Josep Gomà, bona tarda.
Hola, bona tarda, ben retrobat.
Bé, tornem un dilluns més per repassar el que ha donat de si el cap de setmana i, evidentment, si parlem d'hoquei patins, avui hem de parlar d'aquesta Copa que ens ha deixat un bon gust de boca, no?
Sí, jo penso que sí. De fet, a veure, la Copa del Rei sempre es diu que és la gran festa de l'hoquei per la gent, per la quantitat de gent que acaba reunint, per l'ambient, per tot el que comporta, no? I penso que els titulars d'aquesta Copa del Rei a Calafell, doncs, evidentment, pots dir que han sigut un veritable èxit amb l'aspecte de públic, d'organització, inclús, tot i que hi va haver en algun moment determinat problemes perquè doncs, hi havia molta gent per entrar. Però bé, penso que és una mida, el pavelló del Calafell és una mida adequada per poder fer, o un pavelló tipus Noi, un pavelló per poder fer aquesta festa que és la Copa del Rei, no? Perquè hi ha pavellons que, per exemple, el del Liceu és impossible omplir, a més, clar, si són 9 equips, 8, 7 equips catalans i un de gallec, és molt difícil de que aquestes imatges d'aficionats del Noia, del Reus, del Voltregà, del Calafell, es puguin desplaçar doncs, amb aquest número tan important com és poder-ho fer aquí a Barcelona. Penso que la Copa ha sigut emocionant, hi ha hagut partits d'emoció. Jo diria que partits de qualitat no n'hi ha hagut molts, han sigut partits trebats, evidentment, control, mirar d'evitar molt les errades d'un i de l'altre, i jo diria, destacaria el paper dels equips més modests que han posat les coses veritablement difícils amb els favorits. Els favorits finalment van arribar a la final i el Barcelona, que era el més clar favorit, i a més jo penso que després del partit de Lliga del passat diumenge, on va guanyar per 6-0 amb el Liceu, ho tenia, o per lo menys es veia molt clar, però doncs bé, s'ha de destacar que probablement la sorpresa més destacada de la Copa va ser l'eliminació del Noia davant del Voltregà a la recta final del partit. Una dada que no és nova amb el Noia, un Noia que empatava amb el Tricino, amb un home menys l'equip italià, per empatava 4, un Noia que també havia perdut a la recta final en pròpia pista davant del Voltregà, un Noia que, bé, sembla que a la recta final dels partits acaba tenint un problema de gas, no? Probablement, doncs, aquesta és la sorpresa més important d'aquesta Copa. Per la resta, doncs, bé, resistència del Caldes davant del Liceu, resistència de l'Igualada, molt bon partit de l'Igualada, destacant el seu porter davant del Barcelona. El Voltregà davant del Liceu ho va fer-ho també, va lluitar fins al final. Per mi, el Voltregà es va veure perjudicat per la targeta vermella de Moles, molt, molt rigorosa. Els àrbitres no deixaven passar de una, però aquesta vermella va condicionar una mica el paper del Voltregà davant del Liceu. Per la resta, doncs, també el partit espectacular, aquest que es preveia d'aficions, Noia a Reus, Calafell, doncs, també va cobrir les expectatives. No va ser partit, repeteixo, extraordinari de hockey, però doncs emocionar els dos equips lluitant i destacar els dos porters. Penso que probablement de la Copa hauríem de destacar tots els porters per la seva actuació.
Sí, sí, realment actuacions molt destacables de tots els porters, no? A la final, doncs, paper important pel Barça, no? De Sergi Fernández, però també podíem parlar de Martí Serra, de Càndid Ballart, podíem parlar de tots. És que realment el paper dels porters, no només en la Copa, sinó en general, sempre ho diem, no? Que en els últims anys la figura del porter, doncs, ha agafat un protagonisme encara més gran en aquest esport, no?
Sí, perquè esclar, és una mica el que et deia, hi ha tant de control que a vegades, doncs, per exemple, s'arriba poc a la porteria. I quan s'arriba, doncs, els porters o no estan freds o no estan al 100% de calents, com s'acostuma a dir, no? Per exemple, clar, just tens el partit del Barcelona-Reus, Candy Ballard va acabar calentíssim, no? Perquè l'actuació de Candy Ballard va ser extraordinària, no? Em refereixo de que aquest factor és molt important pels porters, no? Perquè, doncs, o arriben molt i s'escalfen, o han d'estar molt concentrats si arriben poc els equips contraris, no? I una mica en aquesta Copa es va donar que hi veia partits. Per exemple, el porter del Noia, penso jo que no va tenir molta, molta feina, però que es va veure sorpresa en el moment final i, precisament, amb el segon gol de Voltregà no va estar gens de sort amb aquell rebot.
Bé, t'anava a preguntar també pel Noia, perquè, clar, ha sigut probablement la sorpresa d'aquesta Copa que caigués amb el Voltregà, sense treure mèrit del que ha fet el Voltregà eliminant el Noia i després a la semifinal contra el Liceu també completant una gran actuació. Però un partit que semblava que probablement tenia controlat l'equip de Pere Bàries, fins i tot amb el 2-1 aquesta oportunitat de fer el tercer, que pràcticament doncs hagués sentenciat i hagués donat el bitllet a les semifinals. Com vas veure tu aquesta actuació del Noia?
Bé, jo penso que el Noia amb el 2-0 i després amb el 2-1 va intentar mirar de jugar al màxim, mirar d'intentar controlar al màxim. Jo sentia les paraules de Pere Bàries: no val equivocar-nos, hem de mirar de controlar, ells han de guanyar, ells ens han de venir a buscar, ells han de pressionar-nos, i aquí és quan arribarà la nostra. La nostra, sí, va arribar amb l'oportunitat de la falta directa que Martí Gavarró va estavellar al travesser. Probablement, si aquella bola entra el 2-3, hagués sigut el 3-1, hagués acabat el partit, però bé, la bola va tocar el pal, va sortir, aquí va donar ales i després hi va haver, doncs, aquesta jugada que podríem entrar amb les paraules que deia Pere Bàries: no val equivocar-nos, no ens equivoquem. La targeta blava a Eloi Mitjans, que Teixidor convertia, doncs, en aquest definitiu 2-3, no? Jo penso que sí, que la sorpresa més clara o de favorits va ser aquesta, no? De la victòria del Voltregà davant del Noia. Voltregà, que sincerament nosaltres no li donàvem gaire chance, l'havíem vist aquí a Vilafranca feia 8 dies, i sincerament era un Voltregà que dèiem que patiria l'Hockey Lliga perquè vam veure un equip molt descongelat. I no, la Copa, bé, això és que es diu, a partit únic, tots els equips es motiven, pot passar de tot, i evidentment, doncs, començant pel seu porter i per aquest fitxatge d'última hora, que va tenir minuts, que és una mica el que ens deia Teixidor a l'acabar el partit del Vilafranca, no? Que li faltava un home, que, esclar, la baixa de Moles era molt important i que necessitava un home per fer canvis. En Sicard, aquest jugador, el fill del president, que jugava amb el Futbol Club Barcelona, va arribar doncs, el dilluns, després del partit del Vilafranca i abans d'aquesta Copa del Rei, i també va tenir els seus minuts i també va donar doncs, aquesta opció de que l'equip de Voltregà tingués un canvi més, no? Per tant, penso que sí, una mica la gran sorpresa va ser aquesta eliminació del Noia.
I ja per tancar una mica el que va ser aquesta Copa, també hi ha altres temes que podem comentar. Bé, el títol del Barça, d'alguna manera, doncs, entrava dins dels plans i ho venim comentant tota la temporada, que s'està veient un Barça molt per sobre de la resta i els resultats parlen per si sols. Cap derrota aquesta temporada i aquest títol ja a la butxaca.
Sí, sí, a més era evident. A veure, podia haver la sorpresa, perquè doncs, sempre hi pot ser, però és difícil. A Barcelona el pots guanyar a un partit, pots guanyar, però amb més partits no. I la prova està, repeteixo una mica, teníem... Jo penso que aquest factor del partit de Lliga de la setmana passada del Liceo, aquest 6-0, era un partit que doncs, marcava molt el que podia fer el Liceo, no? Un Liceo que es va defensar bé, que va intentar contrarrestar el joc. Jo penso que probablement el millor partit de la Copa ha sigut aquest Liceo-Barça i que al final doncs, el favorit se va acabar enduent la Copa i també penso que de forma bastant merescuda, tot i que algun partit va tenir de treballar força, va tenir de picar pedra, tant el dia de l'Igualada com el dia del Reus, per poder, doncs, emportar-se el títol, no? Ho estem dient, evidentment, aquest any, aquest Barcelona, no vol que li passi el de l'any passat, principalment a la Lliga. Després ja en parlarem quan jugui amb els equips portuguesos, perquè el nivell de competitivitat o de competició en un lloc i un altre és molt diferent, i ja en parlarem. Però en aquests moments, aquí a la Lliga Espanyola, el Barcelona és molt superior.
Doncs amb això tanquem aquest repàs al que ha estat la Copa del Rei, la 79a edició que s'ha celebrat a Calafell aquest passat cap de setmana.
Sí, Eric, digue'm. Un petit encís perquè junt amb la Copa del Rei jugava la minicopa.
Exacte.
I aquí sí que el Noia arribava a la gran final, perdia per 3-4 davant del Futbol Club Barcelona, però doncs també important en aquesta festa, aquesta presència dels equips juvenils de la Copa, que en aquest cas doncs, el Noia arribava amb aquesta final i que perdia per 3-4 davant del Futbol Club Barcelona.
Doncs sí, va ser aquest aperitiu que vam tenir ahir abans de la final també absoluta. Deia que tancàvem aquest capítol de la Copa que a nivell doncs, organitzatiu, a nivell d'ambient, ens ha deixat unes molt bones sensacions. Realment feia goig anar allà al pavelló Joan Nortoll i gaudir d'aquests partits que hem tingut des de dijous i fins ahir diumenge, que va ser aquesta final. Nosaltres ara fem una mínima pausa i tornem tot seguit ja per avançar alguns dels partits que ens esperen en els propers dies.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. és temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a les 9 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Contacta amb nosaltres a parlemdhoquei@gmail.com i a les xarxes socials twitter.com/parlemdhoquei i facebook.com/parlemdhoquei. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Vinga, doncs seguim en directe a l'Esports 14 i seguim parlant d'hoquei patins. Ens queden 8 minutets que dedicarem a parlar dels partits que ens ocuparan en els propers dies, i és que després de la Copa, aquest dijous, tindrem ja els partits de la Champions, començarà ja la disputa de les competicions europees i també de la Lliga el cap de setmana. El Noia, després de caure als quarts de final de la Copa, visitarà Itàlia, la pista del Ticino.
Sí, comencem amb aquesta quarta jornada de la Lliga Europea, partits importants, partits que veurem com paguen els equips que han jugat la Copa, la seva ressaca, i hi ha partits, doncs, bé, en aquest cas és el primer partit de la segona volta, però que és la repetició de la darrera jornada. Tenim aquest Liceo Calafell, Sant Omer Barcelos, Tricino Noia, Forta di Marmi, Balongo, Sarsana, Porto, Lodi, Barcelona, Reus, Sporting i Benfica, Oliverense. El Noia, evidentment, amb l'empat aquí a la seva pista, se li complica una mica, però bé, un Noia que ha d'anar a Tricino a intentar, com a mínim, puntuar amb un empat, ha de sumar per de cara a aquesta classificació final. La resta de grups, destacar que el Benfica ja va molt destacat, el Liceo té UTB, sempre tenint en compte que rebrà el Calafell i rebrà l'Oliverense, el que vol dir que es podria classificar en segon lloc. En el grup B, aquí hi ha un triple empat, el Porto, Tricino i Noia amb 5 punts, per el que dèiem que, evidentment, el Noia és importantíssim que sumi a la pista del Tricino. En el grup C, aquí és el que hi ha menys color, Barcelona, que l'encapçala amb 9 punts, i Balongo i Forte amb 4. Aquí també són els dos equips que esperen per aquesta segona plaça. I en el grup D tenim el Reus, que l'encapçala amb 6 punts, també els mateixos que l'Sporting, i en cas que el Reus guanyi, també ho tindrà molt bé la seva classificació de cara a les finals a 8 en aquesta Lliga Europea. També tenim certs, l'únic que no tenim és aquí, no tinc el calendari, però em refereixo de que això es porta que la Hockey Lliga, la proper cap de setmana, tindrem també partits importants i 3 partits que se jugaran els propers dimecres, que seran els de l'equip que juguen a la Copa de l'Afers. I aquests partits de la Lliga, de la Parlem Hockey Lliga, atenció, Reus-Barcelona el diumenge a les 12:15 per Esports 3 i Noia-Calafell. Aquest també el diumenge a les 16:05 per la xarxa, per els dos partits més importants es podran veure per televisió. I en quant a l'equip vilafranquí, doncs es desplaçarà a Girona, jugarà davant del Girona, un Girona que no valen s'apagar, a veure si aquest Girona surt nerviós i el Vilafranco pot aprofitar i pot donar la gran sorpresa de la jornada, no? En aquest cas, destacar també a La Plata, que el Vendrell guanyava finalment amb el Lloret, un Vendrell que s'escapa ja de la zona baixa. Jo diria que si no hi ha un miracle per l'Oviedo i per companyia de Maria, el Vendrell estarà ja salvat i la temporada que ve tornarà a la Parlem Hockey Lliga, el que vol dir que sempre hi ha la possibilitat d'un d'aquests derbis emocionants entre l'Alt i el Baix Penedès.
Parlaves d'aquesta antiga Copa de l'Acer, d'aquesta Europe Cup, dels partits que es disputen aquesta setmana, concretament dissabte. El repassem també, aquesta anada dels quarts de final. Dissabte a les 8, Voltregà Folònica. A la mateixa hora, Caldes Coutres. A 8:45, Igualada Braga. I a 9:45, Bassano Lleida. Uns partits que tindran les seves tornades d'aquí dues setmanes, el cap de setmana del 25 i el 26 de febrer. Això pel que fa a la Europe Cup, també repassar amb la Champions, i d'aquesta jornada 21 de competició de l'Hockey Lliga, doncs parlaves d'aquest Girona Patí Vilafranca, també, a banda d'aquest derbi interessant del Tibaix Penedès entre Anoia i Calafell, un partit interessant del qual també en parlarem. I bé, aquest Girona que s'enfronta al Patí, que ja sabem la situació en la que arriba l'equip, el Girona, doncs, lluitant per escapar d'aquestes últimes quatre posicions, i per la seva banda s'ho haurà de jugar amb el Voltregà, que rep la visita del Lleida. Dos equips, Voltregà i Girona, empatats a punts, i que veurem el Voltregà, després d'aquesta Copa, si té una pujada de moral.
Sí, a més aquest partit es jugarà el dimecres, perquè tant el Lleida com el Voltregà juguen Copa de l'Acer, i a veure, això també és un factor que pot influir en el cansament, no? Em sembla que el Lleida viatja, el Voltregà juga a casa, per tant, són petits detalls, però que en un esport com el hockey són importants.
Doncs, Gomà, amb això tanquem el repàs a aquestes principals categories. Alguna cosa més abans de tancar?
No, de moment ho deixem aquí. Repassarem el dimecres. Sabem que també a Calafell hi va haver forces xerrades de mercat, i a veure quines acabem esverinant més o menys si es van complint, o aquests rumors acaben sent certs.
Doncs, Josep Gomà, gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més. Com deies, ens escoltem dimecres a una nova edició del Parlem d'Hockey.
Molt bé, gràcies.
I amb això nosaltres tanquem aquest Esports 14 d'avui, en el qual doncs, ens hem centrat sobretot en aquesta Copa del Rei d'hoquei patins, que tancava ahir diumenge amb aquesta final Liceo-Barça, victòria del conjunt blaugrana, que sumava aquest títol a les seves vitrines. Tornarem demà dimarts amb una nova edició d'aquest Esports 14 per seguir repassant més aspectes de l'actualitat esportiva a la nostra comarca. Que acabeu de passar un molt bon dilluns. Tornem demà. Laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping, in the misty morning fog with all our hearts that thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened Tuesday and so slow, gone down.